Els dimarts, a COPE Catalunya i Andorra, a 2:15 del migdia, Converses Gironines. Un espai de tertúlia amb alguna de les personalitats més representatives de la vida econòmica, política i social del nostre temps a les comarques de Girona.
Converses Gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
A COPE Catalunya i Andorra comencen ara i aquí les Converses Gironines. Cada setmana una personalitat de la vida política, econòmica, cultural o social de Girona. Els parla Lluís Arter, gràcies per acompanyar-nos. Aquesta és una emissió radiofònica de proximitat que fa possible la Diputació de Girona. Proximitat, la que tenim setmanal, amb en Josep Víctor Gaia, que saludem. Víctor, com estàs?
Molt ben trobats, i sobretot molt ben trobats amb el nostre convidat d'aquesta setmana. Un convidat que té, una, entre altres, una gran virtut, i és que diu sempre la veritat i el que pensa. Que això no és fàcil.
Efectivament, són valors avui que no sempre es troben. Sense més preàmbuls, i fet aquesta intriga, i també advertint que és un convidat i un que quan el tenim en el programa sempre doncs, mai ens deixa indiferent, sempre aporta molta informació, amb la qual recomanem que prestim tota l'atenció possible. Anem a saludar el president de la Federació d'Hostaleria de Girona, el senyor Antoni Escudero. Senyor Escudero, també empresari, gràcies per ser amb nosaltres. Feliç migdia.
Bon dia, bon dia. Bon dia.
Bé, per fi, donem per finalitzat l'estiu, la tardor ja és aquí. Anem a demanar-li una valoració de com ha estat aquest estiu 2021 des del punt de vista de la Federació d'Hostaleria, clar.
Bueno, la Federació d'Hostaleria és una federació que representa a tota la província de Girona, i tota la província de Girona, inclús, que està composada per 10 associacions de les diferents comarques, més turisme rural. I la província de Girona, com tot vosaltres sabeu i sap tota la gent que ens està escoltant, és una província molt variada i que té una multitud de varietat d'establiments, d'alta gamma, de mitja gamma, de baixa, no de baixa, vull dir d'un altre tipus de gamma més quotidiana, perquè aquí la gamma que tenim tot és alt i vull dir, tenim una restauració important, i dintre de cada aquestes comarques doncs, hi ha moltes peculiaritats, o sigui, inclús d'ocupació, d'establiments que en funció, que això també és molt important que la gent ho sàpiga, doncs de la seva antiguitat, de la promoció que fa a cada establiment, de la situació geogràfica, si és un establiment que està en primera línia, si és segona línia, si és muntanya, si és una població d'interior, però clar, nosaltres fem valoració, representem a 5.500 establiments de comarques gironines i no podem dir que li ha anat bé a tothom, perquè no li ha anat bé a tothom, perquè no és igual un hotel al mes d'agost a primera línia de la Costa Brava o de qualsevol lloc començant per Portbou i acabant a Lloret o Blanes, doncs, que un hotel doncs, en l'interior. I no és igual un hotel a la mateixa situació que treballi amb gent nacional, quan dic nacional dic català i espanyols, que quan treballen amb turoperadors, que són grans hotels potents que tenen moltes habitacions, com de la mateixa manera tampoc és igual doncs, un hotel petit que ràpidament ho emplena, en primera línia, que un hotel petit d'una població petita que la gent normalment està a la platja. Per tant, la temporada cada any és més curta, la temporada se resumeix en el mes d'agost i part de juliol, i ara aquest any encara hem patit molt més pel tema de França, que els francesos, com bé sabeu, han tingut moltes i moltes restriccions. Els francesos les han posat tots els pals a les rodes que han pogut, aquí a França les han posat perquè no baixin, i això s'ha notat. S'ha notat perquè França és el 50% del turisme estranger que ve a comarques gironines són francesos. Per tant, tot això s'ha notat. Sí que és veritat que hem tingut doncs, molt turisme nacional, tant d'Espanya com de Catalunya principalment, i els catalans que no han sortit fora per el tema dels problemes que tenim amb el Covid, i la gent s'ha quedat, i també pels preus atractius que s'han tingut, i tinguem en compte que hi ha establiments que no han obert i altres que han tancat per sempre. Per tant, tot això, quan ho desgranem, i parlem de com ha anat la temporada, ha sigut una temporada desigual. Hi ha gent que li ha anat molt bé, hi ha gent que no. Inclús a la Costa Brava Centre, que és un de los llocs que millor ha anat, perquè això és com un territori molt especial en el que hi ha petits hotels boutique, que té molt client de Barcelona, de Girona, però també hi ha gent dedicada al turisme estranger i no ha sigut igual. Per tant, quan un diu, no, nosaltres estem al 90, al 95%, bueno, tu estaràs al 90, 95%, però hi ha gent a la Costa de la Centre que no està al 90, 95%. O a Roses, o a Lloret, que Lloret ja és un cas particular, perquè Lloret i Blanes són hotels que treballen molt amb turisme estranger, amb turoperadors que han caigut tots, els turoperadors i les grans companyies d'aviació doncs no han operat, i això s'ha notat moltíssim, i han patit, i a Lloret mateix doncs, hi ha hotels que no han obert, i a Blanes tampoc, i els que han obert per responsabilitat, perquè tenien cobrir, i perquè, bueno, perquè empresaris som així, tothom vol i espera que vingui la gent, però al final quan fan els números tens compte que la realitat no és aquesta. Aquesta és una mica la radiografia, si després voleu poder entrar en més detalls, de lo que jo puc explicar de la temporada i de l'any, perquè no estem parlant de temporades, perquè sí que és veritat que a comarques gironines se treballa molt en temporada, però hi ha hotels que estan oberts tot l'any, i hi ha hotels que estan oberts tot l'any perquè hi ha gent per la tardor, hi havia quan tot això funcionava, els estrangers que venien perquè feia millor temps, perquè després ve lo del tema de l'inserció dels grups aquests per la gent gran que està jubilada i que també se treballa molt amb turisme espanyol i català, i tot això doncs, està repercutint, encara no ha començat el tema de l'inserció, i bueno, s'està patint perquè les coses no són tan fàcils com la gent creu. Aquesta seria una mica l'anàlisi.
Bé, hi ha un sector que té el seu pes, encara que sigui relatiu, que és el del turisme rural. Aquest sembla que és el sector que ha anat molt bé, però esclar, representa el que representa en el conjunt del turisme. Ha estat així, el turisme rural ha funcionat?
Sí, el turisme rural, nosaltres tenim en Ramon Coromines, que és el president del turisme rural de Girona, i està a la federació de nosaltres, que estan integrats amb nosaltres, i estem molt contents, perquè és una gent que treballa molt bé, i saben molt bé el que fan, i la veritat és que hi ha una gent també que ho fa bé, i cases molt ben endreçades i tal, i ells ho tenen bé, perquè a més això ha sigut un nicho de mercat que la gent ha buscat, perquè van famílies, normalment amb una casa d'aquestes o van amics que fan bombolla, i això ho han tingut ple, però no ja ara, en Setmana Santa i l'any passat, el turisme rural, dintre del que hi ha, doncs ha estat ocupat més cases de turisme rural i haguessin tingut perquè la gent era el tipus de mitjol de mercat que buscava. Per tant, el turisme rural estem contents, ha funcionat bé, però clar, la província de Girona és una província molt potent turísticament parlant, rebem quasi 5 milions de turistes, i això doncs no és fàcil, perquè tenim una quantitat de places que estem parlant de més de mig milió de places hoteleres de tot tipus, entre hotels, apartaments, turisme rural, habitatge turístic, que estem parlant de 600 i pico mil places. Clar, en una població de 700 i pico, 800 mil habitants que té de les comarques de Girona, és que això, clar, es multiplica en el mes d'agost, es dobla en el conjunt de la província, però hi ha poblacions que a vegades tenen 3 i 4 vegades més de la població i 5 vegades de la que realment és la població turística. I ara en aquests moments no és així, tenim una flota hotelera i pobles endreçats, i aquí hi entra molt també que mira, nosaltres jo acabo d'arribar ahir de Lausanne, de Suïssa, amb el patronat de turisme, que van anar a fer un tema, s'està preparant els Jocs Olímpics d'hivern, i vam estar analitzant tot allà, i bueno, jo crec que tot el que se pugui aportar i el que se pugui arrastrar per Girona seria important. I vam estar a Ginebra i a Lausana i vam mirar, i està claríssim, ciutats importants no tenen ni el turisme ni els establiments que nosaltres tenim, perquè tu te'n vas aquí a Barcelona, a Girona, te'n vas a la qualsevol població de la Costa Brava, amb poblacions interessades, alcaldes que es viuen pel turisme, que a més promocionen, que el patronat de turisme està fent una feina amb un pressupost important de promocionar comarques gironines a tot el món, i tu te'n vas a aquestes poblacions i aquí, en qualsevol carrer, trobes cafeteries, bars, restaurants, una botiga, no sé què, tu te'n vas a poblacions aquestes de Centro Europa, i en realitat sí, són poblacions molt ben endreçades, la gent va molt ordenada, però després a l'hora de l'oci, a l'hora de la indústria turística, ells ho tenen enfocat d'una altra manera. Nosaltres tenim un país que per la nostra climatologia per la manera que som, de la manera que tenim enfocat, nosaltres necessitem gent. I si no hi ha gent, doncs patim. Espanya és el tercer destí mundial i per això a la gent li encanta venir quan dius que ets català o espanyol i de seguida tothom, qui no ha vingut a Catalunya, qui no ha vingut a Espanya de qualsevol país d'Europa i de qualsevol país del món. Perquè en Àsia, des dels països que hi ha gent pobres que no vindran mai ni a l'Àfrica, no? Però la gent de llocs desenvolupats no se'ls encanta venir perquè tenim unes infraestructures turístiques, tant les que són municipals com les que són privades, més les institucions que s'involucren en fer promoció, que ens dona de resultat, doncs el destí turístic que tenim tan important hem de conservar i estem esperant que tot això funcioni per poder tornar a la normalitat.
Estem a 2 mesos del Nadal. Aquest Nadal vindran els francesos? Serà un Nadal més o menys com els de la prepandèmia o com serà?
Bueno, nosaltres esperem que França, que és un país avançat, i que aquí a Catalunya també... A veure, nosaltres que a vegades som tontos, perquè diguem masses coses de les temes que es passen a casa, i bueno, i el que hem de fer, segons quines vegades, el que te passi, no dir-lo tant, no donar-li tanta publicitat, perquè no és necessari, perquè després tu te diuen, ostres, que Catalunya està malament, no? Perquè França el que veu, què és el que veu França? França veu que la resta de l'estat espanyol està obert. Vull dir, pràcticament, aquí a Catalunya hi ha unes restriccions molt importants. Llavors el francès, que és curós de la seva salut i dels seus governants i que no els interessa, diu, tu, ja tenen l'excusa. Si diguem que si el deixem anar, com que Catalunya està dient que té molts problemes i que té tancat i que encara hi ha problemes, doncs que no baixin. I això, tu, les ve com l'anell al dit, saps? Com que ja no volen que baixin perquè volen que es quedin allà i que facin gastre allà, sent nosaltres el convent que aquí tenim problemes, doncs jo crec que aquí el primer que hauríem de ser és que això tornés a la normalitat aquí, a Catalunya, la normalitat, entre cometes, perquè és que hem de tornar a la normalitat, perquè si no tornem a la normalitat, si tenim ja un 70 i pico, un 80% de gent vacunada, els índices de contagi han baixat moltíssim, doncs jo crec que aquí el que hauríem de ja és intentar tornar a la normalitat en tots els sentits perquè fora de les fronteres nostres veiessin que aquí hi ha normalitat i llavors també incentivessin a la gent que vingués perquè en definitiva nosaltres vivim, sí, del turisme nacional, que és molt important, català i espanyol, però també vivim del turisme francès moltíssim i d'arreu d'Europa i del món. Aquesta seria una mica doncs, la filosofia que dintre de les organitzacions empresarials pensem les màximes facilitats.
Bé, un dels atractius bàsics doncs, del nostre país i de Catalunya i de les comarques de Girona, més enllà del sol, la planxa, el paisatge, són els preus dels productes. Tots coneixem i tenim amics europeus que el primer que fan quan arriben a casa nostra és proveir de determinats productes. Penso doncs, en el tabac, penso en productes de consum. Com es pot mantenir aquest atractiu? Perquè els altres atractius, doncs, la meteorologia no hi podem intervenir, per exemple, però els preus sí. Quina hauria de ser la política de preus pensada amb el turisme?
Bueno, jo que crec és que nosaltres som atractius, efectivament, per la diferència de preu que hi ha, tant en articles que estan subjectes a impostos especials, com aquests, sí que és veritat, però també generalment en l'hostaleria, en la restauració, en el comerç, en l'alimentació. Quan viatges per allà a l'estranger, te'n dones compte que és molt més car que nosaltres. I un, bueno, és que aquí és molt barat perquè la gent cobra poc, perdona, la gent cobra poc, no, la gent cobra el que ha de cobrar, però si tu vas pujant tot això al final, nosaltres, el que no ens hem d'enganyar és que som un país de serveis. I un país de serveis, doncs, jo el que crec que ha de tenir uns bons serveis i tenir ben endreçada la seva flota d'establiments. I han de tenir uns preus que siguin atractius perquè la gent vingui. En el moment que nosaltres no siguem atractius, doncs això no serà molt difícil d'aguantar-lo. Jo el que crec és que aquí, ara, en Espanya, el que està incentivant molt és, doncs, la subvenció a la gent, sí, pobres, que el que ve, que no té res, el que no sé què, aquí estem donant aquí diners a tothom perquè no treballi. Jo crec que el que hauríem de donar és diners a la gent que treballa, i el que no podem aguantar, ni la nostra economia pot aguantar això. Estem patint en aquests moments, i això també repercutirà, ja parlant de preus, estem, Víctor, patint, no el sector nostre, sinó tots els sectors, no es troba gent per collir fruita, no es troba gent per fer qualsevol activitat industrial, no es troba gent per fer les obres, no es troba gent per l'hostaleria, no es troba gent perquè facin feines de casa. Per què? Molt fàcil, perquè ara han fet aquesta política que resulta que qualsevol que ve de fora, que està aquí, que no ha fet mai res, que no ha cotitzat, li posen un salari per morro, perquè nosaltres estem pagant tots, no? Llavors, jo crec que això hauríem de mirar molt bé, i la gent hauria de ser conscient que això ens portarà a problemes molt greus. Perquè això no pot ser etern, no? Això, o l'estat espanyol, ni cap estat, però l'estat espanyol encara més, perquè no està estructurat, ni tenim la base per fer-ho. Per tant, anem al tanto amb això, perquè estem trobant que una persona que li estan donant indefinidament 7 o 800 euros cada mes, tu crides per treballar, no vol venir, després se va i fa unes feines per fora en negre, i el tio se treu, doncs ha tregut 3 mesos o el que sigui, no cotitza res ni de lo que li donen ni de lo que cobra, i la resta de la gent estem treballant pagant, la resta de treballadors i empresaris, perquè una sèrie d'uns quants milions estigui visquent aquí de la moma sense haver cotitzat res. Si això no ho solucionem i si això no ho arreglem, tindrem molts problemes. Jo seria partidari, i us ho dic sincerament, de que els diners se les ha de donar a la gent que ha treballat durant 50 o 50 i pico, 60 anys durant la seva vida, que se jubila i que l'estan donant pagues miserables de 800 i 1.000 i pico d'euros, quan un que no ha cotitzat ni ha treballat mai se l'estan donant això. Hi ha un senyor que se jubila, una senyora que tota la vida ha treballat, jo li donaria no 1.000, li donaria 2.000 o 2.500, els últims 10 o 15 anys que li quedessin de la seva vida, i la resta de la gent jove a treballar i a rendir per pagar aquesta gent. Perquè si no, estem creant una societat de gent molt conformista, que, vaja, jo te diria que és, mira, ahir em van passar un meme d'aquest, un tipus de WhatsApp d'aquest, que dius, ostres, quina raó té aquesta gent, no? I és que quan te passen aquestes coses i les veus, dius, ostres, però si és que això, diu, me van passar un que és molt bo, que ho tenia aquí davant i que ara no ni tenia intenció de parlar, però ja que hem parlat, tu sospico, diu, los tiempos difíciles forjan hombres fuertes. Los hombres fuertes crean buenos tiempos. Los buenos tiempos crean hombres débiles. Los hombres débiles crean tiempos difíciles. O sigui, a partir d'aquí, ja que ho interpreti la gent com vulgui, no? Jo crec que hem de ser treballadors, hem de ser realistes, hem de ser austers, hem de donar els diners a qui realment s'ho mereix, a qui ho guanya, i no hem d'anar amb la repartidora, que això a la llarga ho pagarem. Aquesta seria una mica la idea meva de per què fins ara hem tingut una política de preus doncs, correcta, de per què la gent ve, de per què tenim una bona oferta hotelera, de per què tenim una oferta gastronòmica. Per què? Perquè tenim uns preus ajustats degut a tot això. Si això es desmadra, després ho pagarem car.
Els han arribat els fons europeus de recuperació i en cas negatiu els esperen?
Bueno, nosaltres dels fons europeus, això no està enfocat directament per les empreses pròpiament, això està enfocat per grans projectes, per als estats, pels governs, i les coses, per les informacions que jo tinc d'això, va per tot el tema tecnològic, per les noves tecnologies, però no pel dia a dia dels negocis, que segurament que alguna cosa repercutirà si fan pues, que l'electricitat sigui una mica més barata del que és ara, que s'ho trobo difícil, les noves tecnologies, o si fan aquestes coses, perquè és que ara està tot disparat. O sigui, és que estem en un moment molt complicat. I, en definitiva, qui ho paga és el poble, a l'empresari i la gent que paga impostos, perquè el que no podem estar és els mateixos pagant impostos perquè tota una sèrie de gent o sigui visqui sense fer res. I llavors aquests fondos de moment no han arribat, almenys nosaltres com a empresari no els hem vist, i quan arribin ens hauran d'explicar a veure on els volen posar. Aquesta seria una mica el que nosaltres pensem de tot això, no?
Bé, el senyor Escudero ens ha parlat encertadament, com ho fa sempre, de la gent que treballa. I ens consta que hi ha un tema que el preocupa, ell, tant com a empresari com a president de la federació, que és trobar professionals ben preparats. No només en l'hostaleria, sinó doncs, el que et fa un servei, des d'un electricista, un fuster, un paleta, etc. La formació professional, que aquest any ha sigut un boom, no? Perquè hi ha molts més nois i noies que voldrien estudiar formació professional que places ha ofert la Conselleria d'Ensenyament i de Treball. Com veu la formació específicament, la formació professional específicament en l'àmbit, en els seus àmbits econòmics i professionals i empresarials?
Mira, la formació professional, de la manera que està muntada ara mateix, no serveix per res. És una formació professional que la donen, el control que hi ha és relatiu, els cursos que fan els treballadors són cursos que se repeteixen habitualment, i això és un model que està acabat. Això va bé perquè les associacions empresarials pues, les va bé que hi hagi aquests cursos dels sindicats i tal, però això no funciona. Jo crec que aquí el que podria posar és una altra vegada la figura de l'aprenent dintre de les empreses i subvencionar les empreses perquè paguin bé l'aprenent. I la gent que realment aprèn és a l'empresa, no fent cursos de 2 hores o 4 hores allà, que això no serveix per res. Jo ja us ho dic clarament, i ho dic crec, allò que m'estigui escoltant, perquè no s'apresenten cursos i la gent posa atenció. Jo crec que el millor curs que li pot fer amb un nano jove és una feina, i que li paguin, i que el govern, aquests fondos que són milionaris, els doni directament al treballador o a l'empresa que contracta un treballador per ser un aprenent, que la figura de l'aprenent ha desaparegut en tots els oficis. Aquí no hi ha ni aprenents de l'electricista, ni de l'antista, ni de res, ni de camarer, ni de res. Abans hi havia aprenents de tot, ara no hi ha aprenents de tot. Sí que és veritat que un aprenent tenia el salari que tenia, i jo estic d'acord en que el govern, aquests diners que dona, perquè clar, si l'empresari no pot assumir això, perquè si un empresari té un aprenent, li ha de posar amb un al costat o ha d'estar, doncs te farà badades i ha d'aprendre. Vull dir, però hauria d'estar ben pagat perquè acceptés ser aprenent, perquè ara la societat ha canviat i això han de ser realistes, i jo ho soc. Jo vaig ser aprenent de diverses coses en els oficis que vaig tenir i jo anava allà pràcticament regalat, però ara això no t'ho fa ningú. Doncs si han de guanyar, que guanyin, però almenys que tinguin un horari, que estiguin assegurats amb una empresa, però no donar i fer formació, que això val moltíssim més que subvencionar tot això, i en realitat no aprenent empresa. Aquesta seria una mica la fórmula que a mi m'encantaria. Ara sí que és veritat que les grans patronals i sindicats això no els interessa.
Doncs nosaltres no tenim temps per més. Ens queden molts temes en el tinter, com preguntar-li per les coses de la Jonquera. Segueix endavant les seves obres, senyor Escudero? Segueix el seu projecte endavant?
Sí, vam començar el novembre. Ja tenim una gran part feta dels fonaments i tal. Sí, està tot programat, està tot ja contractat i seguim endavant. Nosaltres som emprenedors i podríem haver guardat aquests diners per anar de vacances i viure tota la vida sense fer res, i els inverteixo per crear llocs de treball, per crear riquesa, per pagar impostos i per estar aquí, perquè el país vagi tirant endavant. Aquesta és una mica la meva funció i la funció de la família i de molts empresaris de Catalunya i de Girona que fan el mateix. Que això també se les hauria d'agrair a la gent emprenedora que inverteix els seus diners, que demana crèdits i que fa coses, i tractar-se bé i cuidar-se bé, que no es cuiden de la manera que ens haurien de cuidar.
Senyor Toni Escudero, li desitgem molta salut amb lo personal i molts èxits amb lo professional. President de la Federació d'Hostaleria de Girona, empresari, gràcies, sort i fins aviat.
Moltes gràcies, Víctor, i us a vosaltres i a la COPE per estar aquí sempre. Gràcies.
Tornem d'aquí 7 dies, Víctor, fins la propera setmana.
Fins la setmana entrant, si Déu vol.
Aquest és un programa que fa possible la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. Els ha parlat Lluís Arter. Gràcies. Fins la propera. Adéu-siau.